Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres, de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances, sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís, què tal? Com estem?
Molt bé, molt bé, molt benvinguts tots.
Compte amb la col·laboració de Maria Torrents.
Què tal? Bon dia a tothom.
La de Josep Maria Joaneda.
Hola, molt bona nit a tots i a totes.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Bé, a quins convidats tenim avui, Maria?
Bueno, aquí presents ara hi ha la Roser Llogueres i hi ha el Pere Zinc.
Pere Zinc?
No.
Pere Pla de Vall.
Pere Pla de Vall, de Can Zinc.
De Can Zinc.
Sí, bueno, no és ben bé, perquè Can Zinc està dalt al carrer Montserrat.
Sempre dic Pere Zinc, ja m'ha acabat.
Fixeu-vos-hi que és allà a Can d'Orsa, en el fons. Sí, sí. Que és on hi havia els meus originaris. Jo vaig néixer a Can Pipes, que és el carrer Bana, però bueno, és igual. Pere Pla de Vall.
Escolta, Pere, ja t'hi pots esforçar, que jo sóc de Can Genís i tu ets de Can Zinc.
I s'ha acabat, oi?
S'ha acabat.
Molt bé.
Bé, però on comencem, Lluís, tu la manes, no?
Sí, bueno, jo primer volia agrair als simpàtics dels Cingles de Bertí i recomanar-los que continuïn fent el que saben fer tan bé, anar amb moto i córrer pels aquests camins de bosc tan macos i tot això, que, bueno, macos. Eren macos abans, però des que ells hi van amb la moto ho han destrossat tot. Però això que ho vagin fent, que ja, mira, ja si un dia plou ja s'arreglarà poder. Però és que em van tocar els nassos i els oïdos a la plaça un dia d'aquests, que a les 2 o les 3 de la nit vaig haver de telefonar a la policia municipal per favor que em deixessin dormir, perquè si haguessin posat el Danubi Azul o no sé, una cosa d'aquestes, oi? Una música que li agrada molt al Joaneda, no? Però posaven bum, 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 bum.
Van acabar la 1, Lluís. A la 1 van acabar.
A 2:15 encara hi eren amb un bum, bum, bum. Semblava Beirut, això.
No.
Bum, bum,
que potser Beirut és millor, eh?
No sé, potser sí, potser sí.
Et vies haver anat a la festa?
Home, un viajete com allò que hi feia allà.
Bé,
ballar,
t'eren convidat el got i tot.
Bueno, poder amb uns quants gots m'hagués animat.
Haguessis ballat i tot.
I un porronet també ben anat bé, un porró.
No, és que jo el porró no sé veure perquè em taco.
Home, doncs un porro.
El porro. Bueno, deixem-ho córrer i jo els aconsellaria a aquests meus amics, entre cometes, de les motos que destrossin els boscos, que això ho saben fer molt bé.
Va.
Què més?
Jo, per mi res més.
Va, doncs per on anem ara?
Home, mira, avui tenim els de sempre, 4 i el cabo, com sempre, sí. Tenim dues senyores molt simpàtiques, que són quatre dues,
què més, què més?
I guapíssimes, no, i avui ens ha vingut una encara més guapíssima, no per res, perquè és més jove.
Ara, ja em semblava a mi que anava per aquí, això.
Bueno, però esclar, és que des de que vaig anar un bon oculista i m'han posat aquestes ulleres, ho veig tot molt més bé. Que és la Roser Llobera, que ens parlarà, no sé si dels terroristes de Beirut o els terroristes,
bueno,
de Noon.
Jo us puc explicar una mica la meva opinió sobre el tema, explicar-vos les meves anècdotes quan he visitat Israel. Si voleu, començo per aquí.
Començo
per cert, havies d'anar a Palestina, oi?
No, jo marxava demà al Líban.
Al Líban.
Al Líban. Ah. I, evidentment, pues, abans de... Ja, bueno, el dissabte... Vam fer el programa el divendres, us en recordeu. Mm. El dia 7 va passar això i el dia 9, quan vam arribar a l'oficina, ja vam dir que no calia esperar ni tal, no? Perquè, bueno, el Líban no està en guerra, però Hezbollah pertany al Líban i és el que comentava ara, no? Que el Líban és un país així com Jordània o Egipte, que entrin en guerra és, és més difícil. El Líban és, ho tenen fàcil, sembla que els hi agradi, no? És el seu modus vivendo,
els hi va la marxa,
sí, correcte. Llavors, bueno, no, quan viatges amb clients hi ha una part de responsabilitat per part de l'agència i per això es va decidir cancel·lar el viatge.
No? Hi va haver una guerra civil, no, al Líban? Fa,
sí, bueno, n'hi ha hagut moltes. Llavors, bueno, jo us vull explicar la meva, bueno, la meva versió. Jo no sóc ni molt entesa en política ni en història, però sí que us vull explicar, bueno, la meva visió des del món del turisme i això, no? I sempre hi ha hagut una cosa que m'ha sorprès molt quan la gent ve a l'agència i et demana per anar a Egipte, anar a Jordània, sempre et pregunten, és segur? Sempre, sigui mala època, bona època, sempre és aquesta. En canvi, per Israel, mai ningú pregunta això. I és un país que té molt turisme, sobretot turisme religiós també, no? I mai ningú m'ha preguntat si era segur. I és un país que jo, que us sabeu que m'agrada viatjar i tal, sempre li tenia l'ull posat, però sempre veia que hi havia coses, no? Bombardejos ara amb una cafeteria, ara amb un autobús, ara no sé què, sí, els colons, totes aquestes coses. I sempre em quedava i Palestina i tot això, i realment, fins que no vaig anar, no vaig entendre el que passava allà, i també vaig veure que això no se solucionarà mai a la vida. És a dir, l'ambient de tensió, de ràbia, d'odi d'uns vers a les altres, això només es mama a Israel, només es veu a Israel. Sempre dic que el mal ambient el podries tallar amb un ganivet, en l'aire, està en l'aire. És a dir, és que és, vas pels carrers d'allà, i la meva anècdota va ser quan vam arribar, jo hi he estat dues vegades, una convidada per una empresa israelita, pues, per donar-nos a conèixer el país i els seus serveis, i l'altra com acompanyant d'un grup. Vale? La primera, quan vaig arribar la primera vegada, que veus els muros aquests de Palestina, no? Que és el primer que et criden l'atenció, no? Aquí a l'altre cantó hi viu gent, i els tenen aquí tancats. No? Al pujar, bueno, érem una colla molt petita, i havíem d'agafar taxis, i vaig pujar amb un taxi, em va semblar que el senyor era àrab, i el vaig saludar amb àrab, una cosa tan senzilla com dir-li bon dia, com estàs? Pues el guia que era jueu em va fer baixar immediatament. I dic, però quin problema hi ha? No, no, agafarem un altre. I aquí es queda el tema, no? Doncs dius, bueno, és a dir, això cal, i tot era així, no? És a dir, ja perquè, bueno, clar, una cosa és Gaza, Palestina, els musulmans, també hi ha palestins cristians, i l'àrab que viu a Israel, que no és palestí. És a dir, és que imagineu-vos allà quin ambientillo que hi ha, no? Perquè ara si tu ets musulmà, àrab, que vius a Israel, però no ets palestí, però t'estan matant els teus col·legues de religió, d'alguna manera. És a dir, que és complicat entendre tot aquest tema com funciona, no? Llavors, la segona vegada, quan vaig anar a acompanyar un grup, l'últim dia del viatge va ser el dia que em van passar en 24 hores com moltes anècdotes amb aquest aspecte. No? La primera va ser que el guia jueu em marxava de viatge, li vaig dir, pues no cal que ens acompanyis a l'hotel, ja faré jo les gestions, faré els papers, faré tot, vés-te'n tu cap a l'aeroport i dona'm la llista. I el xòfer, que era musulmà, havia de dormir a l'hotel. I em donen totes les habitacions menys la del conductor. I que tots teníem el nom menys el conductor, que era driver. I li dic, no, falta una habitació, la del conductor. Diu, no, no, ja estan totes. Dic, bueno, doncs li donaré la meva. Me'n pots donar una per mi? Vale. És a dir, hi havia la reserva feta, tot ben fet, però bueno, era musulmà, el conductor es deia Mohamed o Ali, o no sé, ni ho recordo. El dia següent marxàvem molt d'hora al matí, perquè els vols sempre són hores tempestives, i sortim de l'hotel com a les 3-4 de la matinada, i el conductor no m'ajuda a carregar les maletes, i vaig haver de carregar jo les maletes de 25 persones a l'autobús, suant, bueno, una cosa horrorosa. Vaig pensar, que raro que un home musulmà em deixi carregar a mi sola les maletes, perquè no és lo normal, és a dir, mai m'ha passat, i el primer que faria un musulmà o un àrab és venir-te a ajudar, no? I vaig pensar, pues no li penso donar propina, jo enfadada com una... Arribo a l'aeroport, i primer, quan arribes a l'aeroport, quan vas amb un grup, t'has d'identificar si vas com acompanyant. Et pregunten si pots dir els noms i cognoms de tots els membres del grup. I si saps de què treballen i de què fan. Vale? Llavors, bueno, tot això, sort que tinc una memòria privilegiada, ho puc fer-ho. Llavors, la primera pregunta em van dir, heu vingut amb un autocar? Sí. El conductor, com es deia? Dic, me caso, ja sé ja per què no m'ha carregat les maletes. No, no, clar, si m'hagués carregat les maletes ell, haguéssim tingut un problema a l'entrar a l'aeroport. És a dir, en un moment vaig veure que realment l'home no m'havia ajudat, perquè si m'ajudava jo hagués tingut un problema a l'arribar a l'aeroport. I la següent pregunta era, com es diu el conductor? Es diu Mohamed o Abdullah o tal. I la segona pregunta era, qui ha carregat les maletes en l'autobús? I vaig dir, jo, una servidora.
Jo també he estat dos cops i recordo que passar el control de l'aeroport era...
Bueno, sí, sí, és molt pesat. És com just com el dels Estats Units, no? Que és un control... A veure, que jo això ja ho entenc bé, si és per seguretat, pues, el que passa són exagerats, però ja et dic, el put de que a mi em preguntaven noms i cognoms de totes les persones que
anaves,
que portava.
I si
no?
Havies parat i havia
sí, pogut pujar algú. Sí, tota la història. Pues, llavors, perquè veieu l'odi aquest, no? És a dir, a veure, pot ser un musulmà que em carregui les maletes i no té per què posar-hi una bomba, no? Llavors, clar, tot això està en l'aire, no? Llavors passa això del dia 7 d'octubre i, clar, dius, bueno, això és molt gros, no? Evidentment, és molt gros, s'han carregat molta gent, gent que estava allà passant-s'ho bé, però jo crec que hi ha un factor de ràbia, que aquesta gent viuen amb la ràbia perquè és que els tenen tancats, és a dir, hi ha gent que no pot anar a fer tractaments de càncer a l'hospital perquè no els deixen sortir, no sé.
Sí, quan un país amagatzema tant...
Tant odi.
I els arriben a trepitjar tant, es podien imaginar que tarda d'hora sortiria.
Bueno, i ha sigut un cop baix perquè, clar, Israel és com tot, ho tenim tot controlat, la seguretat és lo nostre...
Però és que els hi han estem... picat pel que els hi dol més.
Clar, sí.
Perquè ells deuen
provenir. Ara, també, jo control. Penso, ostres, i no vam pensar que això provocaria una guerra i Hezbollah, dubto que tingui l'armament suficient per defensar-se per això. Perquè al final, el que està morint a Gaza... És gent com nosaltres, és el que deia el Pere, no? És a dir, és que depèn d'on neixes, però ara tu imagina't que haguessis nascut a Gaza, Hamas està allà, no és una cosa que a tu no t'agrada, probablement la gent que està allà o que estaven a l'hospital que van bombardejar, ni apoya Hamas. O els apoya perquè no tenen res més, però al final és el que els defensa davant de l'enemic, que el tenen allà al costat, anar tocant els nassos cada dia.
Sí, sí, és així.
Una de les altres coses que em va passar la primera vegada que vaig anar a Israel és que el guia ens deia, cada 10 minuts deia, no, és que Palestina té llum gràcies, Gaza té llum gràcies a nosaltres, Palestina té llum gràcies als israelis. I jo ja calladet, aguantant. Ja quan anàvem a l'aeroport de marxar de sortida, diu, algú té una pregunta? Dic, jo sí, jo tinc una pregunta. No, sobre el tema de la llum, que hi has insistit tant, paguen rebut els palestins de la llum? Diu, sí. Dic, llavors és seva, no? Perquè és a dir, tu els hi vens. És a dir, on està la bona fe de que tinguin llum gràcies a vosaltres? Dic, i a més la deveu poder apagar i encendre quan us dona la gana, no? Evidentment, ara ho han demostrat, no? És a dir, ara estan sense cap mena de subministrament, no? Que clar, deixar morir la gent així, sense aigua, sense uns bàsics, s'ha de ser molt cruel.
És com un camp de concentració, ara.
Bueno, és això, és el que costa d'entendre del poble jueu, no? Que pugui,
que pugui fer això. Està manant l'ultra-ultra-ultra-dreta, està manant. Ja,
però, ostres, no sé, és que només han de mirar la seva història, el que van patir.
Sí, però
i
no,
estan
no tenim
fent,
memòria.
Estan fent, no et diré el mateix, però... És a dir, això de gas és com un... Com un carreró sense sortida, no? Els estan acorralant d'alguna manera.
Però la frase va ser mai més. Ells deien mai més tornarà a passar això. Eren com uns bens, com uns corderitos, que els van matar al temps de la guerra. Jueus, de vegades 6 milions, diuen, o 7 milions. I van dir mai més. Llavors ara és una espècie de venjança total, però cada dia. I aquest odi està inclús reflexat. Hi va haver uns reportatges dintre les esglésies en el temps de Nadals. A l'església diuen avui els maometanos, demà els cristians tal. I es fumen unes castanyes quan surten i pim-pam-pam entre ells, els capellans, anar picant hasta amb la creu. Va sortir per la tele, vull dir que és increïble.
Jo tampoc. Sí, sí. Tu, Maria, Maria, has estat i és un lloc que sobretot Jerusalem.
Cantar,
sí, no, no, a mi també,
Els diferents parts...
Jerusalem és impressionant, no? I la la roca, no? La roca i el mur de les lamentacions, allà un lamentant-se, l'altre resant des de dalt. És un lloc màgic, de totes maneres. Jo sempre dic, les religions, els que són creients, practicants, un dels primers normes o dalt és estimaràs el pròxim, no? Sigui la condició que sigui. Sobretot sí, no, la cristiana i la musulmana. La jueva no la conec tant com la cristiana o la musulmana, no? Però és una de les coses, i aquí s'hi val, aquí s'hi val tot, no s'ha respectat res, i fa de mal dir, però tenen totes les de perdre la gent de Gaza, no? Gent normal i corrent, que això és el que jo quan veig aquests nens per allà, és a dir, és que et trenca el cor, això. Igualment lo del concert, no? És a dir, que estan allà el jovent i tots els segrestaments que hi ha en aquest... Però també una cosa que a mi em costa més, no?, d'entendre, i vosaltres no sé què opineu, no? És a dir, ara Israel ha de bombardejar Gaza i diu que acabaran entrant. Teòricament tenen 155 o 150 rehens segrestats.
100 i pico, van dir,
sí? Ja. A dintre Gaza, és a dir, se'ls carregaran. Així de clar. Perquè, clar, si van a bombardejar o tal, aquests cauran a ells. Llavors, ja està disposada la nació a sacrificar 200 persones ja d'entrada seves. I és que és com tot, com... A mi em costa molt de creure tot això. De pensar com
van fer altres vegades.
Bueno, doncs que pactin ja, pactaran. Que es deixin... És a dir, si han d'acabar pactant, per què s'ha de morir tanta gent entre
ells? No, si a mi no m'ha...
El que passa que jo hi he estat aquí, sobretot a Belém, és com l'oli i l'aigua, no es poden barrejar. Quan vam entrar a Belém, hi havia una zona que era jueva i una altra cosa era dels palestins. I el guia ens va dir, no cal que us digui a quina zona entreu, perquè ja ho veureu de seguida. Els dels jueus, net, endreçat, polit, l'altre
cantó, un desastre. Tu parles de Jerusalem, que a dintre la ciutat de Jerusalem hi ha el zoco del...
No, a Belém.
A Belém no hi ha tanta diferència. Bueno, hi ha els cristians, no ho conec, els palestins de Belém, molts, la majoria són cristians.
Bueno, hi havia molta diferència.
Sí, bueno, però són maneres de viure diferent.
Bueno.
El zoco de Jerusalem, tu, Maria, has estat... Hi ha, sí, la part jueva, que està tot nen, ningú crida, tot ben posadet.
I que més veus nanos, llavors, que no era un moment com ara.
No, amb el fusell.
Nanos que tu dius, si podia ser el meu net.
Sí, amb el fusell. Sí. Això és una de les coses que a mi a Israel em fa respecte, o por. Bueno, por no n'acostumo a tenir, però respecte de veure aquests nanos que fan la mili, que són 3 anys de mili els nois i 2 anys les noies, i que, clar, els nanos de 16 anys amb un fusell, que jo penso que aquests nens quan arriben a casa juguen amb la PlayStation a matar. És a dir, qui et diu que ara no se'ls hi creuen els cables i poden disparar en un moment? És a dir, és una de les coses que m'ha fet respecte sempre quan he anat a Israel, no? El tema aquest de veure aquesta canalla, perquè són canalla,
canalles, sí,
amb les metralletes allà, nois i noies, perquè n'hi ha un munt i estan
a tot arreu. I tu vas tranquil als Estats Units, si has anat mai?
No, jo als Estats Units fa molts anys que no hi vaig. No tinc intenció d'anar-hi. De fet, per anar jo als Estats Units he d'anar a Madrid a demanar un visat especial, perquè he estat a l'Iran, i evidentment ensenyant els meus passaports no sé si me'l donarien. No. Però no hi tinc cap mena d'interès. De moment no se m'hi ha perdut gran cosa als Estats Units. I a més és dels jocs que jo us deia ara, no? De que si han d'haver-hi atemptats ara fa por el món occidental, no? La revenja dels que estan malvivint a Europa, a Bèlgica i tot això, no? I res, heu de llegir els llibres de la Julia Navarro per entendre una mica la convivència d'àrabs, jueus i palestins. I hi havia una frase de l'Albert Camus que deia: hi ha raons per les que val la pena morir, però no hi ha mai cap raó suficientment forta per matar. I aquí acabo.
Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Molt maco, molt bé.
Home, te maco gens, eh?
Maco la frase.
Ah, bueno.
Maco la frase.
Què, Lluís, passem al següent convidat?
Passem. El senyor Pere Pla.
Estava absort, amb aquesta història.
Estava a la lluna,
Bueno, impressiona molt i no saps, jo sí que no sé què dir. Perquè, clar, em supera, no?
Tenim un problema molt gros amb l'aigua, eh? Com ho tenim a Sant Miquel? Raja l'aigua o no raja l'aigua?
No, Sant Miquel no hi ha aigua, tampoc. Sant Miquel, l'única aigua que tenim és de la depuradora de Sant Quirze Safaja.
Bueno,
és aigua també del cicle de la vida, eh? Si vas a mirar, oi?
Pels nostres oients, el senyor Pere Pla de Boell, exalcalde de Sant Feliu, ara està encarregat, oi? A Sant Miquel del Fai.
Està encarregat de visitants a Sant Miquel del Fai.
I ja l'han fet encarregat a Sant Miquel del Fai. Ara que no baixa aigua, oi?
Bueno, mira, però ara ho parlàvem també amb la Roser. Ella, que llegeix molt sobre viatges, se n'ha donat compte que realment està molt apreciat, que se'n parla molt, perquè està molt ben arreglat, aquesta és la veritat. És a dir, on la Diputació de Barcelona s'hi posa, deixa les coses molt ben arreglades. I tot i que no està tot obert, perquè encara falta la cova de Sant Miquel, l'ermita de Sant Martí, la casa del Priorat, doncs no hi ha cap xiringuito, no hi ha cap lloc per menjar. La gent que ve, el que veu, li agrada molt, perquè si han gastat 6 milions i mig d'euros, amb alguna cosa s'hi ha de conèixer, no? Quan parlem de 6 milions i mig d'euros aquí per una cosa, és el contrast que ara jo pensava, no? 6 milions i mig d'euros, que bé que anirien a Palestina, no? Per la gent...
No, la meitat, ja.
Per la gent que no menja, oi?
No arribarien allà.
Però sí que és veritat que cada lloc té el seu i és un lloc molt interessant de la història de Catalunya. Pensem que Sant Miquel del Fai formava part, sempre havia format part de la Catalunya Vella. Els cingles de Bertí havien sigut zona fronterera quan hi ha les guerres amb l'islam, perquè que això també aquí també n'hem tingut. I sí que és cert que allò de que era el Llobregat no és així, no? La frontera amb 700 anys es va moure moltíssimes vegades, no? Però sí que és veritat que els cingles de Bertí era un lloc fronterer que, bueno, tenim el castell del Clascà, Sant Pere de Bertí, tenim Sant Miquel del Fai, tenim també el molí de Llobateres, que era un molí, o sigui, era un molí fortificat perquè també les invasions es produïen pels rius. Per tant, també havies de fortificar les torres de vigilància pels rius. També està fortificada la de Villar, tot el riu que puja de baix de Riells.
Aquella torre rodona que hi ha a Villar...
És del segle X, també.
També és de fortificació.
També és de fortificació per vigilar que no s'escolessin els musulmans. I arribaríem, doncs, al castell de Montbui, que també havia sigut... També va ser... Aquest sí que va ser... Vàries vegades se'l van intercanviar, I, bueno, i anem seguint tot, els cingles de Bertí, cap a Gallifa, i anem fent, no? Per tant, és zona fronterera, però sí que és cert que quan es funda Sant Miquel del Fai ja existia l'ermita de Sant Martí abans, perquè és del segle... És del segle VIII, de finals del segle VIII. Compte, que...
L'ermita és la que està dintre, quan dius l'ermita de Sant Martí...
És l'última, és l'última, és la que està fora.
És aquella que queda mig...
Sí, és aquella que queda sota la muntanya,
ja. Que queden dos parets.
No sí, sí. Cosa no, ara ja està arreglada,
Està arreglada.
Està arreglada.
No, però no s'hi pot accedir a visitar-la.
Sí, ara no, però s'hi havia accedit,
Sí, s'hi havia accedit. Hi havia una cova, també, allà al costat de la
muntanya. Una cova sota, que podies anar tot a la volta.
Sorties per fora i tot.
I que es via... I que anaven els nens amb les escoles i feien d'espeòlegs, val? Aquelles coves sembla ser que els noucentistes, Víctor Balaguer i companyia, la Víctor Balaguer, no?, hi anaven a finals del segle XIX allà a inspirar-se, perquè és molt impactant aquella cova. És impactant perquè veus tots els cingles davant mateix, no? Però ara allò no es pot visitar perquè han protegit els cingles 800 metres, han fet des de l'entrada, des de el que seria la Roca Foradada. La Roca Foradada és des del segle XV. Abans o es pujava de Riells o es baixava o es venia per la cova de Sant Martí, per un camí de muntanya, i anaves cap a la cascada. Allà hi havia la porta abans. Llavors, a partir del segle XV, foraden la roca, posen el pont del Rossinyol, que tot i que és un pont romànic, és fet en època renaixentista, però és un pont romànic, és mig... I hi ha tota la baixada que et porta cap baix. I amb això ja van millorar. Clar, pensem que parlem de l'edat mitjana, si veieu a les nits la sèrie, no?, doncs els senyors tenien esclaus, els senyors posseïen els serfs, l'església posseïa les terres també, posseïen esclaus, i la resta treballaven doncs pels que posseïen la terra, que eren els nobles i l'església, i els comerciants estaven a les ciutats. De fet, Sant Feliu de seguida va ser un poble lliure, era carrer de Barcelona, havia comprat la seva llibertat. Es diu així, no és que fóssim un carrer que Barcelona es digués carrer Sant Feliu de Codines, però això sí que passa a Mallorca. Era on hi havia la torre del Jaume Mates en fons d'or, el carrer Sant Feliu a Mallorca, jo l'he vist. No, però érem carrer de Barcelona perquè ja vam comprar la nostra llibertat i pertanyíem al Consell de Cent.
Amb 6.000 reals de velloc.
oi? Per tant, Sant Feliu sempre ens hem espavilat molt. Però sí que és cert que Sant Miquel del Fai era una possessió, era una possessió del comte de Barcelona, perquè totes les terres eren del comte de Barcelona, i les va donar, doncs, a una persona que va desitjar, que era Mir Geribert, que fent la guerra contra els sarraïns, els sarraïns serien els musulmans en aquella època, fent la guerra contra ells, com que en va matar tants, tenien necessitat de redimir-se, i tota la seva fortuna la va donar per crear un monestir a Sant Miquel del Fai. I li va donar al comte de Barcelona el dret sobre les terres i ell va fundar aquest monestir. Monestir que es va estendre fins al segle XIX. Mai havia hagut més de 5 o 6 monjos, eren benedictins. Eh? Recordem que l'ordre de Sant Benet era la seva màxima, era ora et labora, no? És a dir, treballa i resa. Però pare eren propietaris de tot el que hi havia aquella muntanya, que si veiem fotos inclús del segle XIX podem veure que tot eren vinyes, tot eren... Allà es feia vi, allà es feia... Vull dir, era molt ric Sant Miquel del Fai, que aquesta és la veritat. Pel que era l'època, era molt ric. Llavors, al segle XIX, amb la desamortització de Mendizábal, el 1855, l'Estat expropia tots els béns a l'Església, l'únic que va fer és que ho va tornar a vendre, com que necessitava diners a l'Estat, s'ho va tornar a vendre, qui va comprar-ho? Pues els que tenien diners, no? Com és lògic. I s'ho van comprar persones, doncs, que han anat
privats, gent privada, no?
Han anat tenint Sant Miquel del Fai, doncs, que jo sàpiga, hi ha hagut quatre propietaris diferents, l'últim va ser de la cadena Restaura, no, el Rubies va ser el penúltim.
El penúltim?
El penúltim, sí.
I llavors va ser el del Restaura, sí.
Sí, cadena Restaura, val, i llavors, com que era cadena Restaura, tenien hotels a Barcelona i... també van fundar a París, us en recordaré una cosa que m'han dit, la Illa Picasso, jo me'n recordo, els anys 90 finals. Tenien moltes promocions i amb la crisi això se'n va anar a l'aigua i va passar al banc. I llavors pues, el banc al final s'ho va vendre, o sigui, en vez d'exercir el seu dret, doncs ho va vendre a Sant Miquel, a la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona ha estat 7 anys, pràcticament, que ha estat fent obres, i ja us dic, s'ha protegit 800 metres del cingle, és a dir, des de la Roca Foradada fins a la Cascada, i en falten 800 més, des de la Cascada fins a l'Ermita Sant Martí.
Encara estan treballant i fent coses?
Sí, bueno, ara no s'està treballant, però no és un tema pressupostari, és a dir, fins a l'Ermita està tot protegit, hi ha les tanques, les coves estan arreglades. El problema és que a partir de la Cascada no hi ha els cingles amb les malles.
Haurem d'anar-ho a veure.
I això es pot fer només de novembre a febrer, perquè hi ha l'àliga cua barrada i escaladors. Per tant, vol dir que cada any podem deuen fer 150-200 metres, i és clar, al cap de 5 anys n'han protegit 800, en queden 800. Falta obrir la cova de Sant Miquel, que ja està tota, diguéssim, doncs amb les tanques noves, està tot arreglat, però jo entenc que hi ha un permís de patrimoni de la Generalitat, i la casa del Priorat, que també és que hi heu estat, si recordeu, a sobre planta hi ha tot el sostre, hi ha unes pintures renaixentistes, que està molt bé. Aquest monestir va tenir molta importància durant molts anys, però sí que és cert que al segle XV, 14-15, es va refer, es va restaurar, suposo que sortint de la Guerra Civil Catalana, al segle XV, i de la gran crisi que va haver-hi, allò es va refer, i entre el 15 i el 16 doncs, va haver-hi com una renaixença, diguéssim, i van fer el pont, van obrir tota la Roca Foradada i van refer la casa del Priorat, la van ampliar. Però l'església també és molt antiga, és a dir, l'església troglodítica també és del segle X. És que és molt antic tot allò.
Està previst obrir cada dia o no?
No, bueno, jo no ho sé. Jo, evidentment, s'obre dissabtes i diumenges amb una mecànica molt concreta. És gratis, però tu t'has d'inscriure a una pàgina web de la Diputació i tens sessions, val? De 10 a 12, de 12 a 2 i de 2 a 4. El tema és que fins Nadal està ple. Llavors, què fem? Ens espavilem. És a dir, molta gent s'apunta i llavors no ve, perquè tu tampoc et pots esborrar, has de trucar a la Diputació.
És gratis. Clar. Si fos pagant vindrien segur, clar, el que s'apunta, però com que
sí,
és gratis...
Que, sí que també hi ha gent que es voldria esborrar, però com que has de trucar a la Diputació entre setmana, doncs ja no ho fan, vale? Llavors què fem? Que primer deixem entrar els que tenen entrades a les 10, i a partir de quarts d'onze hi entra tothom fins a 200.
Has de proposar que obrin un dia pels Sant Feliuencs.
Per què tant?
És que hi pot anar quan vulgui.
Però per què tenen
no, organitzat? A visitar-ho no, dissabte i diumenge, que és quan hi és tothom.
Ah, sí, però...
Llavors de dir, el primer de cada yeah. mes es pot entrar, jo què sé.
No, però si tu vens, per exemple,
si aniríem,
a les 11, aniríem, sí. entra qui vol. Si vens a la 1, entra ja no. qui vol.
Però per què
I si vens a les 2 i mig, igual.
Per què tan organitzat?
No, tan mal organitzat, perdona. No, organitzat, perquè...
no dir, és a dir...
De dir 200. I si algú vol quedar més rato i de sortir...
Per un tema de... No, ningú diu res.
Però és que, clar, ja no et deus quedar més de
Hi ha un aforament no? de 200 per un tema de...
De conservació...
Clar, i de l'assegurança i de tot. Sí. És a dir, tu em veus allà dintre 200 no,
ja
i la sensació és que està ple, eh?
Ja jo tinc, des de fa bastants anys, una com una targeta, que és una entrada, perquè soc de Sant Feliu, l'entrada a Sant Miquel.
Però ja no es paga.
Però abans es pagava.
Ah, sí, 8 euros, menys el de Sant Feliu, que teníem el carnet d'amics i no pagàvem. Sant Feliu, Riells... Però ara no paga ningú, però no han deixat mai a ningú fora. És a dir, a les 10 deixen entrar els que venen a l'entrada, però a quarts d'11 entra tothom. I de 10 a 12, per exemple, no s'arriba a omplir. En canvi, a partir de les 12 sí que s'omple.
Sí, si anem, hem d'anar a primera hora.
No, perquè primer deixem entrar els que tenen entrada. Si anem, hem d'anar-hi entre hores. A les 11, a la 1, a partir de les 2 i mitja, hi entra tothom. I et puc dir, hòstia, jo sóc l'encarregat d'això. No s'ha deixat mai ningú a fora.
I per què, com és que no es plantegen cobrar una entrada, ni que sigui pel manteniment, no?
Perquè la Diputació té molts cèntims i no tenen problema d'això. I com que és un lloc públic, que hi havia aquest trauma de sempre, de que era privat i que havíem de pagar... Doncs ara l'han pogut fer com més públic, millor.
És la primera vegada que sento que tenen molts calés.
La Diputació, sí.
Sí, sempre n'ha tingut.
Sí,
I moltes motxilles.
Com es queixi que no hi ha quartos.
Ja, perquè ells els administren bé, també. És a dir, els que tenen els gasten amb el que volen. No és com la Generalitat, que quan es lleva a l'1 de gener ja té tants metges, tants profes, tants policies, tantes carreteres. No, la Diputació és un òrgan, jo diria que és una mica...
Quasi independent.
Quasi independent, que el que fa és ajudar els ajuntaments. I els ajuda amb el que vol. I amb el que no vol, no. És a dir, tinc tants calés, faré això. I el que no faig, no s'hi nota.
Un restaurant és un negoci segur.
Sí, clar.
No tant, eh? I per què?
Escolta, senyor Joaner,
vostè
és un benefactor
de la Diputació.
Cada vegada que posa una munta de... I li posa de tant en alguna, no?
No, mai, mai.
Bueno, vas un cilindre i posa alguna, ja ho sabrà. El que el tramita i el que té el tant per cent de no sé què és la Diputació.
Sí, però és un organisme autònom. Va a banda, això no va al pressupost general. Però la Diputació és, tinc tants calés, aviam què faig. I el que faig, ho faig, i el que no faig, no faig. Ningú li exigeix. Tenen els parcs naturals, tenen molts parcs, el Montseny, Sant Llorenç del Munt, i tot el que gasten sempre és en positiu. I ningú se'ls hi queixa, perquè com que sempre ajuden els ajuntaments, això dels parcs és històric, i ara Sant Miquel de Fai, tothom content perquè és de tothom, pues, la gent que ve, la veritat és que li agrada molt. Vull dir...
Qui mana a la Diputació?
Qui mana...
Són dos o tres partits, em sembla.
Sí, o quatre o cinc. Ara manen els socialistes, és la presidenta, junt amb dos independents de Junts, que una és d'Igualada i l'altra és de no sé quin poble, i llavors també ara hi ha els d'Esquerra Republicana. També han entrat els d'Esquerra Republicana i els comuns.
I en conjunt, quanta gent és? Més o menys.
Treballant a la Diputació?
Sí.
No ho sé, funcionaris? No ho sé, deuen ser 3.000 o 4.000.
Mare
em sona. Si passàs quan sona la Generalitat?
Potser el doble.
100.000. Home, quants? Compte mestres, 100.000. Compte 45.000 mestres, 20.000 mossos, 30.000 mestres...
Aquests fan falta.
Sí, sí.
Clar, és que és diferent.
Sí, sí, sí.
O sigui, és una administració que es diu de segon ordre, que a més no votes tu directament pel president de la Diputació, emana del que surt en els ajuntaments. Tu vas a votar pel teu alcalde i del que surt a cada partit judicial, digue-li comarca, si vols, aquests trien els diputats de la Diputació. Però això és històric, eh? Vull dir, això no és d'ara. Llavors, la Diputació sempre es posa en qüestió, sempre diu què farem. Però clar, si hi hagués la Diputació, algú hauria d'ajudar els ajuntaments. L'Institut del Teatre hauria de passar a la Generalitat. Els parcs naturals haurien de passar a la Generalitat. Totes les carreteres locals, la de Gallifa, la de Vigues i Riells, hauria de passar a la Generalitat, vale. Passa'ls-hi. veiem què fan ells.
Ja. Mira, si veus una carretera ben arreglada, és de la Diputació. Te'n vas a Riells, que va elaborar fins de Sant Feliu cap a Riells i avall, està perfecte.
Sí, sí.
L'altre, que és de la Generalitat, és plena de sots, de Caldes.
Oi? Bueno, sí, 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 ah. Sí, sí. Bueno, estan fent aquestes clapes, ja ho veieu. Veiem, no és per criticar la Generalitat, però la Generalitat també, amb els anys, també ha tingut molts deutes i també té que pagar molts diners als bancs, i la Diputació històricament està sanejada. Llavors, clar, si passessis tot això a la Generalitat, els hauries de passar amb els diners, però existeix una llei a Espanya que diu que hi ha les Diputacions, que són subsidiàries dels ajuntaments i que la seva obligació és ajudar els ajuntaments. I d'altres, com la de Barcelona, que té molts diners, doncs té els parcs naturals, tenia l'escola agrària de Caldes, que la van haver tancat per la llei de l'ESO, vale? I té alguna escola, té algun museu, que tot, bueno, és que col·laboren moltes coses. Als ajuntaments li va molt bé la Diputació, molt.
Els seus ingressos, que és un tant per cent, sobre els què?
No, els hi dona l'Estat, tant per habitant a la província.
Ja.
Clar, la de Barcelona és una província tan gran com Lleida, però té 5 milions d'habitants. I en canvi Lleida en té 800.000, no?
Ja, ja.
Cada vegada que aparquem el cotxe malament, o que ens passem un stop i es posa una munta, la tramita la Diputació, i té un tant per cent. I doncs comencem per aquí, ja.
Però no et passes tu stops, no? No, està,
no
passes,
no? Jo, no? Bueno, és un dir, no?
Ah, val. Ara em feies patir, Lluís.
No, però sí que és cert que la Diputació, històricament, la de Barcelona, sobretot, jo ja no diré les altres, eh? A Madrid no hi ha Diputació perquè és uniprovincial, a Navarra no hi ha Diputació perquè és uniprovincial, però sobretot les Diputacions més grans, seria Sevilla, València, Barcelona, però sobretot Barcelona, és que té tants habitants que és que té molts diners. Clar, Lleida és tan gran com Barcelona, bé, totes les Diputacions, totes les províncies són iguals, perquè era això, ho va crear-ho a l'Imperi francès, una mica s'assemblava als seus departaments, i és el que un cavall pot recórrer en un dia. Una Diputació seria... Una província és el que un cavall pot recórrer en un dia, val? Llavors, totes són molt semblants, més o menys, vale? Però, clar, els habitants que hi ha dintre, no. A Lleida té molt pocs diners, aquella Diputació.
Sembla ser que els de la Diputació són molt excursionistes, perquè està ple de motxilles, perquè tots els polítics que s'obren els hi donen una motxilla per anar d'excursió a la Diputació. Bueno, no hi van d'excursió.
Jo no sóc alcalde, però encara sóc una mica polític, perquè estic a l'oposició, per tant, callaré sobre aquestes coses. Perquè si només fos a la Diputació...
No et convé, Pere,
Comencem a mirar consells comarcals, consorcis de residus, és igual. Jo no diré res, perquè em tocaria el rebre. Per tant, només deixo nada que... Hi ha de tot, a tot arreu, com és obvi, no? I ja està. Tota però sí que és cert que...
Tota la història de Sant Miquel del Falla, et felicito, perquè ho portes molt bé.
Bueno, és que jo ja havia tapat els anys 90 fent formació amb els nens. Hi ha el llibre de mossèn Pladevall, que és un gran historiador, que és el que ens llegim per informar. Ja tampoc puc explicar més coses, perquè tenim poc temps, no? Però sí que és cert que, i tu que et dediques al turisme, suposo que ho has pogut captar, la gent ve, i a mi jo quedo estranyat, perquè és petitonet, es veu poca cosa, però el que veuen els agradi, i com que veig és gratis,
home, és
doncs
molt,
parlen bé.
És molt maco, i parlen a part l'entorn és espectacular.
Sí, sí, sí,
si nosaltres,
sí.
Perquè jo sempre dic, ho tenim molt vist, clar. I el tenim, no? Però a vegades que convides a gent de fora i el portes a caminar fins a Sant Miquel fins al Parc Eusà, és a dir, només que vagi al Parc Eusà i al mirador i veus les vistes allò, allò és espectacular.
Sí. Venen molts estrangers que viuen a Barcelona. Venen molts, jo quedo parat, venen molts i els agrada, i fem enquestes al final, i clar, jo ho tinc tan bé, és que clar, però em parlen
sí,
bé,
no.
I sempre sents, ho veus, les vistes, l'entorn, el paisatge, la història...
A més, jo suposo que com a turista, no? Si jo ara vingués a Barcelona i estigués a Barcelona i un dia sortís i vingués aquí, diria, ostres, és que en menys d'una hora el paisatge és espectacular, no? Traient altres coses,
sí, sí, sí.
Perquè
ja dic, anem a cançar el país i valorem molt una sortida de sol.
Sí, sí, sí.
La sortida de sol d'anar a Sant Miquel del Fai, no té preu.
És de passada.
No, les vistes
no cal anar a l'Empordà, no? No cal anar a l'Empordà, no?
No, una passada.
És molt maco. I tu vas a Sant Miquel i a més, cal la gent ve d'allà i diu, i ara què puc fer? I jo els dic, mira, pots fer moltes coses. Si tens calés, pots anar al cim d'Àligues, pots anar al Castell de Montbui, que seria de la mateixa
època. No, el Castell de Montbui és gratis.
Això, que sense calés...
No hi ha res, eh?
Bueno, però també és un lloc...
Tu et situes allà.
També és un lloc xulo.
La ruta Càter, que et penses a França?
Sí, no està malament.
Vas al castell de Kerebus i són dos parets. Vull dir, clar, fa broma, fa riure, però hi vas, perquè és la nostra història, no? Doncs vas al castell de Montbui, pots anar al castell de Sant Pere de Bertí, pots anar, si no, els dic, mira, aneu als Sots Frèstecs a l'altra banda, Puiggraciós,
més falta un que sigui que t'ho expliqui.
Clar, clar.
Jo tinc un record musical de Sant Miquel del Fai, molt maco, molt maco, que va venir que on hi havia un dels musicals, que això ha desaparegut, de Sant Feliu, que això de la música no ens va, doncs que va venir la London Ensemble Orchestra i va fer un concert i el va fer al carrer, o sigui, allà on hi ha la capella, l'església, i al carrer, allà fora.
Allà a la Balma.
I va començar a ploure, i ens passava l'aigua pels peus, no?
Peus, sí.
I aquells músics que eren anglesos van dir que no continuaven, perquè els violins, no sé què, i van passar dins de l'església. I ploguent, dins de l'església, allò sonava, escolta, un concert...
Espectacular, no?
És d'aquelles coses, i dius, quin concert més maco vaig anar.
Gràcies que va ploure.
Sí, no, perquè el van fer dins de l'església i sonava molt millor.
La veritat és que jo estic molt orgullós de treballar-hi, perquè, clar, sempre com que jo m'ho conec, un dia expliques una cosa, un dia una altra, un dia parles del GER, un dia parles de Puiggraciós, un dia parles de la central tèrmica aquí a baix, clar, és que hi ha tant...
Com va sortir com va sortir la possibilitat que tu ets tu i no un altre, que hagis pogut fer encarregat?
Qui té padrins no bateja.
Val, molt bé. Perquè hi va haver gent que ho demanava o...?
Bueno, jo em vaig enterar que obrien, jo estava de baixa, a mi quan em van fer fora d'alcalde, recordo que fa 4 anys d'això, no, 3 i mig, vaig aprofitar per operar-me d'un genoll i de l'altre. Vaig estar 2 anys i mig de baixa i a la primavera del 22 jo vaig saber que obrien Sant Miquel, que es havia d'obrir algun dia Sant Miquel del Fai, i vaig anar allà, vaig preguntar com fa la gent, i em van dir, ja tirem alguna cosa, apunta't. I llavors, doncs, casualment jo treballava a Sant Llorenç del Munt, perquè em vaig apuntar per treballar al Parc Natural aquest hivern passat, i jo li havia dit a l'encarregat, dic, hòstia, a mi, si Sant Miquel algun dia em faria gràcia. I sí, sí, a l'abril em van dir, escolta, t'haig de parlar de Sant Miquel, t'interessa? Dic, sí. I ja està.
Fantàstic.
Em van tornar a fer una altra entrevista, em van tornar a fer de tot, vale? Però clar, és que jo considero que sé
estaves
moltes
preparat,
coses. Jo considero que sé moltes coses que molta gent ara ja no ho domina. Tu, gent jove a Sant Feliu, que conegui Sant Miquel, no et trobaràs.
Bueno, ni jo sé tanta història de Sant Miquel.
No et trobaràs.
I saps si va presentar més gent o no ho saps?
Sí, si va presentar més gent, sí, clar. Si bé això ho publiquen. Clar, pensa que jo vaig anar a Sant Llorenç del Munt fent un curs a les franqueses d'eines informàtiques en línia. I mirant allà, va sortir la possibilitat d'anar a Sant Llorenç. I jo li vaig dir que és que a mi m'interessava això, dic, però si vaig anar allà, aniré allà. Em vaig trobar gent allà al Coll d'Estaralles, vaig estar tot l'hivern, i vaig trobar gent a Sant Feliu, que anaven amb bici, això. I llavors m'ho va dir, si t'interessa, i em van tornar a fer una entrevista, em van preguntar, però clar, és que aquí, a hores d'ara, et pots trobar profes que sàpiguen molt més que jo, evidentment, molts profes. Però gent, així és... del poble, una mica
bueno,
de batalla.
Jo crec que també és important que sigui gent de proximitat, no?, del lloc.
I gent jove, doncs, bueno, també. Ja. Jo em vaig presentar i em van donar el lloc. Aquesta és la veritat, no té més. Vull dir que si hi havia gent millor o pitjor, haig d'entendre que tothom sap de lo seu. Però que jo havia estat 3 anys allà fent de guia amb gent del poble que ara ja són grans i tenen feina, i per tant no s'hi van presentar, però jo no diré noms, oi?, però jo érem amb diversos. Doncs vaig presentar jo l'únic i clar, em van agafar, perquè és que la veritat és que no és per posar-me cap medalla, però sé algunes cosetes.
I ara, Pere, tu, no hi ha una possibilitat de fer una visita guiada quan vas a Sant Miquel del Fai?
Sí, sí, però l'has de demanar a la DIPU. A nosaltres no ens deixen, perquè jo no tinc el títol universitari d'historiador, ens entenguem. Llavors ho fa una empresa. Per exemple, al juny vam fer el Dia Mundial dels Parcs i venien uns professors universitaris. Els dimecres, se suposa que un dimecres al mes serà per escoles, ho han d'acabar de muntar, però jo ja tinc el calendari, però, si, però ho has de demanar a la Diputació. Tot i que si tu vas amb els codis QR, hi ha tots uns, uns cartellets, i amb els codis QR tu vas seguint en francès, en anglès, no, en català, castellà i anglès, tens tot, totes les explicacions, però pots estar allà més de 2 hores, eh?
Bueno, en vez d'anar a Beirut, ara anirà a Sant Miquel del Fai.
Bueno, és molt... No ho descarto.
No és el mateix, però...
No ho descarto.
És molt interessant. I a més, hi ha llegendes de Sant Miquel. El Lluís diu, explica allò de les monges. Dic, home, allò no és ben bé veritat. Però sí que aquí hi ha una llegenda que a l'edat mitja tots sabem que els convents de monges lo que eren, no? No vaig endreix jo com Tarnau, no? Vull dir, era on anaven els guerrers a descansar, no? Diem-ho suaument.
Descansaven molt.
I allà sembla que hi havia un convent de monges i una nit de festa. Hi va haver una nit de festa, i molta festa, i l'endemà doncs, va caure una tempesta i per càstig els va fotre totes cingles avall.
Toma,
i queda allà doncs, un llac, que diu el llac de les monges, que és el que recorda. Però sempre són els tòpics...
Sí, són, sempre, són llegendes.
Són llegendes... Sempre a l'objecte de l'obscur desig i de crítica sempre acaba sent un sexe, sempre, sempre el femení, casualment, oi? Tant si és l'edat mitja com si és l'edat antiga. Però és una llegenda que jo sé que s'explicava abans, però allà no hi ha... El codi QR d'allà no explica aquesta llegenda. Explica la història del Josep Pla, que està davant, que aquesta és molt curiosa, perquè allà van anar un dia de setmana i no caia aigua. Tots sabem que hi ha l'embassament que hi ha més amunt, que és el de la central, no? Doncs quan allò era molt turístic, el cap de setmana obrien una mica perquè saltés aigua, i entre setmana el tancaven i no baixava aigua. Ell hi va anar entre setmana i diu, com és que no baixa la cascada? I diu, oh, és que això només va al cap de setmana. Diu, com, l'aigua va... Sí, és clar, és que al cap de setmana
l'obrin.
Però jo ho he vist, això, eh? Jo ho he vist, això. Molts, ara no, eh? Ara
molts
no.
Convents tenen moltes històries. A Menorca hi ha un que és les Clarisses, amb la guerra, veu que van entrar, diuen que més nacionals, i els murs eren baixets. I després, quan va acabar la guerra, van descobrir que hi havia molts nens enterrats.
Allà.
Allà. Vol dir que les monges van tirar endavant. I llavors van aixecar el mur molt més alt, vull dir, són molt alts, i diuen, tard de piulaste, abans havies d'haver aixecat els murs.
Ja. Això passa amb els convents, eh? És que la veritat...
Aquest no és la llengua, aquest és cert.
Sí, no, és cert, passa amb els convents. A Granollers també, quan van fer el pàrquing Vila al Sot, van aparèixer els passadissos. Sí. Bueno, era la tràgica història de les dones al llarg de la història.
I no? Tancades, és un disbarat, però bueno.
Però és... No, i això és molt trist, però sembla que ho anem superant, almenys aquí, almenys aquí.
Bé, em sembla que ja anem arribant al final del programa d'avui. Hem de parlar de teatre.
Bueno, ara estem parats, representa. Bueno, parats no, perquè fem molts bolos, però esclar, que no ha començat temporada.
Així no hi ha teatre.
No, de moment no, fins al dia, em sembla que és el dia 11, que poder n'hi haurà, un dissabte a la nit, i llavors hi haurà el dia 26, em sembla que és, que n'hi haurà una tarda. I llavors hi ha Fins Pastorets.
Ah, estem preparant Pastorets.
Estem preparant Pastorets, però ara aquest diumenge anem de bolo a d'allò. Ja m'entenem.
És millor anar de bolo que de bòlit.
L'Anna Frank.
L'anem a fer a Olesa.
Ah, molt bé.
Olesa de Montserrat. L'altra setmana sortim per aquí dalt... a Berga, Sant Eugeni de Berga, però no a l'Anna Frank no, fem una altra i bueno, cada setmana sortim. A Caldes i anem el dia 4, sembla que fem dues sessions amb Líders a Caldes.
El 4 del mes que ve.
Sí, dues sessions a Líders el dia 4 i després l'endemà anem a la mateixa obra a Calafell. Vull dir que anem sortint molt.
No, no, i tant.
Sí.
S'ha sortit també del poble, eh?
Sí, sí, s'ha
de fer. S'ha de fer país.
S'ha de fer país, sí, sí.
No,
sí.
Està bé, està molt bé.
I ja ho... i esperar Pastorets.
Molt bé.
Ja s'acaba això?
I res més, Lluís, ja sé que les obres no t'agradaran, farem el concurs com sempre, però no li agradaran.
No, bueno, no, escolta, no, això és molt pressupostat.
És molt exigent.
Depèn.
Aquí el senyor Lluís és molt exigent.
És molt exigent, és clar.
Aviam, també... a mi el teatre no m'agrada gaire, però si el teatre està ben fet i l'obra està ben feta...
Clar, bueno, però t'has d'imaginar que...
Això, els autors i els que programen m'haurien de consultar a mi, com, un entès, de dir que t'agradarà aquesta, doncs
fem-ho. Ja n'hi ha d'entesos, perquè n'hi ha que bé els hi agrada.
Bueno, sé.
Clar, n'hi ha que els hi agrada.
Aquí venia,
llavors...
venia una noia que era molt entesa, que en sabia molt.
La Mònica.
La Mònica, ha desaparegut, oi?
Sí, no, no, jo la veig molts dies, la Mònica.
Doncs pues, sí. Pues, escolta, sí. L'hem de recuperar.
Sí. No havia qui la parés. Ho entenia tot. Per
bueno, això, Jo sé que es diu Mònica, és com aquell, diguéssim... que no saps ni d'on viu on va.
Ah, vale.
Saps? Viu aquí a Sant Feliu.
Per ligar al teatre.
Viu aquí a Sant Feliu, es diu Mònica, de tant en tant apareix pel teatre. Mm-hmm. Aquell any, com que el Lluís la convidava a venir a fer aquí a crítica, yeah, i criticava tot menys el teatre, perquè es va ficar amb tot.
Yeah.
Vull dir, no la podia esperar la...
No,
engegava,
engegava i no la podia esperar.
És que em va dir, jo no torno perquè hi ha un ambigoti blanc que em tira los tejos i no m'agrada.
No, és veritat. Es mou per aquí, no sé de què treballa, no ho sé, però jo quan la trobo més és a Vigues. A Vigues es veu que està ficada més amb la gent de Vigues, amb el cine, fan cine a Vigues, fan un cine d'aquell que... Sí.
Pinafòrum.
Sí, bueno, fòrum no, d'aquests mica especial, com s'ha dit, aquest cine.
Ah, d'art i assaig.
Sí. Sí, una mica d'art d'ensaig, pel·lícules d'aquelles de...
Yeah.
D'allò, i està ficada allà. Ahir li vaig trobar que estava ficada amb el del càncer de mama, també. Mm. Vull dir, jo la trobo més a Vigues que aquí.
Yeah.
Aquí, si la trobo, és a caminar a la carretera de Sant Miquel. Però, bueno, sí, una vegada em sembla que demanava alguna cosa per fer... Potser una reunió d'esteticien? No ho sé.
De?
O sigui, d'esteticien.
Ah, val.
No ho sé, si és que es mou amb això o què. Perquè és, no es deixa... No es deixa saber, yeah, saps?
Però fareu temporada, no?
Sí, sí.
Ara de novembre, diguéssim, feu una mica temporada, no?
Sí,
feu tres obres, no?
Sí, abans del desembre en fem dues o tres.
Dues o tres,
farem,
oi?
Dues i el cicle de tardor, diem. I després, sí, pel gener, comença el concurs.
Sí, però això ja vindrà, això falta encara.
Sí, sí. La Nina, diumenge, a Olesa.
Sí, no, ja, jo no vull dir res perquè ella no sembli que... Però ja, t'ho sí, deixo dir
no,
tu.
No. I el dia, la que fem el dia 26 també hi surt ella.
També hi surt ella, sí, sí.
Que hem canviat una mica el dia perquè ella tenia molts exàmens i, bueno, anem fent.
La Nina és la filla de la meva companya, que fa teatre amb ells.
Sí.
Sortosament fa teatre amb ells.
No. I aquelles cançons de l'església que vas organitzar tu...
Això es farà el 25 aquest any.
Es fa.
Aquest any es farà el 25 de novembre, però no vull interferir...
És un divendres?
És un dissabte. El divendres feu alguna cosa vosaltres, em sembla.
Ah, pot ser.
I nosaltres fem el dissabte. Sé que jo vaig demanar... No, perdona, ho dic malament. Mm. Vosaltres feu el diumenge 26...
Sí.
I nosaltres fem el dissabte 25.
Ah, veus, el diumenge 26, sí, que és quan hi surt la...
Sí, sí.
La Nina.
I nosaltres fem el 25, que és la cantada de Nadal, que et refereixes, mm-hmm, que canten tots els cantants relacionats amb Sant Feliu. Això ho fem amb la Poncella, és que ella poder no ho sap, però soc president de la Poncella i a vegades he vingut aquí a parlar de la Poncella. Fem una cantada de Nadal amb tots els cantants de Sant Feliu.
Aquest últim dia que vaig sentir els de la Poncella, Vaquera, l'11 de setembre, era? No.
Sí, no, sí, per la Festa Major.
Per la Festa Major, va agradar molt. Sí.
Han millorat molt, no?
Ha millorat molt,
sí. És la veritat, eh?
Sí, sí, ha millorat molt.
I també tenim dos cors ara.
Sí, de joves.
Un de joves, sí, i un de grans.
Sí, sí.
Però lo de novembre és una mica com cantar Nadal, aprofitant que comença el temps d'Advent, perquè per Nadal hi ha moltes coses. Mm. Però, clar, ve el Pep Parés.
Que, ah, sí.
Clar, hi ha el Joan Nogalees, hi ha la Núria d'Abrinyà, hi ha la Lola Sorribes, clar, molts cantants relacionats amb el poble, o que són del poble, o que han vingut a viure. I la veritat és que està molt bé, bueno.
Sí.
Ara
sí,
no em posaré medalles, però els que ho heu vist...
Un dia hi ha algun duet del Joaneda, que...
Sí. També van ser l'any passat ells, amb la Elisabet.
Sí.
Anem variant una mica, aquesta és la veritat, però també hi havia hagut la Mariona Mir, però ara està a Londres.
Sí.
També hi ha la Marina Palau, no?
Sí. Jo el que trobo que és una mica massa llarg.
Sí, aquest any, com que això ja ens ho han dit diverses vegades, no hi haurà presentacions. Com que ja els coneixem,
sí,
tots...
Ja està.
Saps? Vull dir que el que li toca cantar dues cançons, que les canti seguides, diríem, no?
No, però també no oblidis que es feia la presentació de la persona
ja ho sé, ja me'n recordo.
I de la cançó.
Ja ho sé, ja. Cada vegada.
Clar, cada vegada.
Quan jo vaig cantar, molta gent va descobrir que jo cantava.
Clar, però...
Vull dir, no ho sabia.
Però a tu et va agradar que et presentessin. Però clar, al cap de dues hores... Pues potser és mica passat, yeah. I aquest any, com que tothom ja els coneixem, ja fa 3 anys que es fa, ja no hi haurà presentacions. I les cançons, mentre el músic està preparant, ell mateix que les expliqui, ja està. Ho provarem així, perquè si en vez de durar 2 hores, dura una hora i mitja, pues ja estarà bé.
Però qui avisa la gent perquè vingui? Perquè a mi no m'hauria res.
No, hi ha lletreros, hi ha cartells.
No,
però si canta l'han d'avisar, vol dir.
L'hora de l'organització.
No, això ho fa la Poncella.
Sí.
Vale?
Si els captuen, sí.
I l'any passat vam acordar, el passa que no ens va funcionar, de que poguessin cantar totes les corals, poguessin col·laborar. I no va ser així. No va ser així, llavors encara quedes pitjor.
Bueno, però el Joaneda vol saber
si l'avisareu.
Si l'avisareu o no l'avisareu.
No,
si aquest any li voleu o no li voleu.
Jo ara que sabent això volia ja apuntar-m'ho a l'agenda.
Com a cantant del poble segurament sí, però com a coral no saps per què, perquè l'any passat
no, com a coral no,
no van venir individual.
Vam convocar totes les corals i no van venir cap.
No, nosaltres, jo canto la coral de l'Amistat, que és la del Casal d'Avis, sí. I l'Eulàlia ha estat malalta, i vull dir, hem estat quasi mig any sense
la
assajos.
La Llum no tenien a la gent pel Covid, la de Gospel no van poder venir, llavors dius, convidem i que no vinguin, i venen a mitges uns i uns no, encara quedes pitjor. Per tant, cantants que puguin venir. M'explico, llavors si tu vols
estàs
venir
convidat, estàs convidat.
No, però encara no ho hem activat, però ja ho activarem.
No,
si m'és igual.
Perdona, Pere, quin dia
has dit que es feia? Si es feia o no es feia?
Novembre.
Sí,
25 de novembre.
A les 8 i mitja.
25 de novembre és un mes abans de Nadal.
Quan?
Un mes abans de Nadal, per recordar-me millor. 25 de novembre.
25 de novembre és un dissabte.
No tanquen?
No.
Bueno.
No, és que ara la Maria em pregunta que té el cotxe al Condis. Maria, no tanquen l'aparcament del Condis. Tanca el Condis, però l'aparcament no.
A les 12 de la nit,
l'aparcament.
L'aparcament no tanca.
No tanquen.
A les 12 de la nit o a la 1, segurament.
Com es veu que ets de Bigues?
Molt bé.
Però vull dir que això ho hem anat fent 3 anys, però vull dir que la veritat és que han anat venint... També ara ve una noia que es diu Núria Vives, que és la neta del Jaume Vives, que tot i que també ara viu a Caldes, però és de Sant Feliu, que el Jaume Vives el coneixeu, no? Que el seu fill és policia, doncs també aquesta noia ve, canta molt bé.
Sembla que ens va venir un dia aquí a cantar.
Sí, va cantar a la residència d'avis.
No, però aquí amb nosaltres, no sé qui la va portar i va fer...
Pot ser, la noia Alteta primer, sí. O sigui, tu es convida, més o menys tothom que pugui venir, que o visqui Sant Feliu, o hi hagi nascut, estigui fora, o tingui relació. Per això dic el Pep Parés, per això...
Però el Pep Parés, jo no sabia que cantava el Pep Parés.
Bueno, ell canta per...
Una mica còmica, a vegades.
Sí, no és que sigui la seva especialitat, però ell fent teatre havia cantat sempre. Que jo havia vist en el Corial i Huelfa cantava i això. Però també hi ha el Joven Algalés, en Oriol Dinyà...
Té moltes taules.
Hi ha molta gent que canta del poble, i pensa que...
L'ex-capitan Siam.
Té moltes taules, per tant.
Bueno, però ja havia cantat quan anava a l'Acadèmia, que van cantar Los Niños del Pireo. Jo me'n recordo. El Pep Parés amb qui anava de... De parella? No me'n recordo, la parella.
La meva ex.
Ah, la teva ex, anava amb la Sara? Potser sí.
Sí, la van cantar,
sí, no sé on. Sí, Niños de Pireu, ja me'n recordo.
Doncs ja et dic...
Ens recordem de masses coses. Un dia farem vivències de tot el que ens en recordem.
Això vam començar a fer-ho per la...
Haurem de començar a menjar cues de pansa.
Bueno, tu, però jo no.
Oh, bueno. Bé...
Però jo vam començar a fer per la pandèmia, que va ser l'1 de gener, que no hi havia res, ni pastorets, que els van fer retransmesos,
sí.
I allà ens vam col·locar tots amb màscara i separats, i mira, ha anat venint gent i ha agradat, i ho seguim fent.
Mira, en parlarem. Això en podem parlar un altre dia,
perquè
el control ja es diu que estem.
Però ja que m'ho pregunto, oi?
Pere, es veu que ja n'estan tips de tu.
Lluís, ja està.
En 10 minuts pleguem ja. Molt bé, molt agraït.
Jo perquè m'ho has preguntat, eh?
Molt agraït de la vostra assistència.
Jo no parlava d'això, eh?
Molt bé, molt bé.
De la vostra col·laboració. I us esperem d'aquí 15 dies, i bona nit a tothom.
A tothom, a tothom, també. A tothom, a tot dona. I totis.
Quan sigui l'hora de dormir, de moment ens llevem.
Molt bé.
Que vagi bé.
Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies.
Roser, ja ho saps.